Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest dijous 16 de maig del 2019, dia de Santa Gemma Galgani. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Avui llegia dades de l'informe Ser estudiant universitari avui, que ha publicat la xarxa Vives d'Universitat. Segons l'estudi, només un 22% d'alumnes catalans que són fills de famílies amb un nivell formatiu baix arriben a la universitat, quan, segons el mateix estudi, que evidentment per equitat, n'hauria de ser el doble. De fet, la mateixa universitat pública hauria de ser la garant de forjar futurs d'esperança d'alumnes, sigui quin sigui el seu origen. Mentrestant, el 55% d'alumnes prové de famílies amb alt nivell formatiu i feines ben remunerades. Però la cosa no acaba aquí, perquè en visió de gènere, el 60% de les estudiants universitàries són dones. I això hauria de ser una bona notícia, una notícia boníssima, si no fos perquè encara hi ha graus marcadament femenins o marcadament masculins, com les enginyeries, per exemple, on les dones, i n'haurien de ser tots conscients, pateixen la síndrome de la impostora, sentint-se fora de lloc. I encara una darrera, el 63% dels estudiants viu amb els pares, una xifra que arriba a doblar la xifra europea. Vaja, resumint, que si et vols forjar un futur millor a la universitat i tens pocs recursos, ets dona i vols ser independent, ho tens fumut. Segle XXI.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:02 avui al pensament del dia ens el porta Iván González, economista i màster en Economia Social.
No fa gaire va arribar a les meves mans un article de la revista Economia on es presentava l'evidència sobre la desigualtat salarial i el treball de baixos salaris. Però quines són les seves conseqüències a casa nostra? A part de la baixa remuneració, més temporalitat, major incidència del treball a temps parcial, ocupacions de baixa qualificació, etc, etc. Penseu que el treball de baixos salaris és un indicador de desigualtat social, tenint en compte que els salaris són la principal font de renda en les nostres llars. Els salaris baixos estan directament relacionats amb la pobresa, degut justament a el que acabem de dir, que és la principal font de la renda de les nostres llars. Si els treballadors reben salari cada vegada més baixos, arribarà un punt en el que el seu poder adquisitiu es veurà tan afectat que el consum es reduirà significativament. I això farà que l'economia entri en un cercle viciós. De fet, en els últims anys, els salaris ja han baixat de manera exponencial, sobretot arrel de la crisi. Això significa que existeixen un innombrable número de llars on cap adult treballa o el que ho fa rep un baix salari. En un mercat tan segmentat com l'espanyol, la baixa remuneració i el caràcter temporal de molts llocs de treball fan que la pobresa laboral sigui una realitat cada cop major. Per reflexionar, no creieu?
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Aquest dijous volem parlar, i aquesta setmana, tot i ser gairebé festiva en la seva totalitat, del judici al Tribunal Suprem. Ens en farà el comentari de l'actualitat Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Agora Judicial. Un dia en el que també volem recordar Monsenyor Juan Antonio Menéndez, qui va ser bisbe d'Astorga i membre de la Conferència Episcopal Espanyola, on s'ocupava de temes tan actuals com preocupants, les migracions i els abusos sexuals en el si de l'Església. Parlarem de la seva figura i del llegat amb el redactor en cap de Religió Digital, Jesús Bastante. És dijous i a partir de 8:45 ens visita Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, per dur-nos les darreres novetats del setmanari i a partir de les 9 no es perdin una nova edició de Plusvàlua Dones. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les vies del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció i, com sempre, mà dreta, con la venia en aquest estudi. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Què, som-hi?
Anem-hi.
Comencem. Doncs comencem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada, i és que a partir d'un quart de 10 es reprèn el ple del Parlament, on es votarà la designació de Miquel Iceta com a senador autonòmic.
En el cas que el vot sigui afirmatiu, Iceta, doncs, serà proposat com a president del Senat espanyol el proper dia 21. Tot i que els independentistes bloquejaran l'elecció d'Iceta com a senador, això provocarà que el líder dels socialistes catalans no pugui ser escollit president de la Cambra Alta. Esquerra va anunciar ahir al migdia que hi votaran en contra, i Junts per Catalunya també. El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, qualifica d'aberració democràtica aquesta possibilitat que els independentistes, doncs, impedeixin la seva designació com a senador autonòmic. Per la seva banda, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha manifestat, Joan, que amb el seu veto els independentistes catalans estan vetant la convivència com també la concòrdia a Catalunya.
Lo que están haciendo es vetar el diálogo y la convivencia. Pero os diré una cosa, no va a haber freno ni veto que frene las ganas de avanzar a favor de la concòrdia, de la convivència i de la fraternitat entre catalanes, que és el que defiende el Partit Socialista.
Ciutadans i Partit Popular s'abstindran.
No sigui que tot plegat és perquè hi ha eleccions. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declarat durant 45 minuts com a investigat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ha declarat per no haver obeït la Junta Electoral Central, que quan no va retirar del Palau de la Generalitat en el termini dictat la simbologia de suport als presos independentistes, els llaços grocs. Torra acusa la GEC d'il·legalitat manifesta perquè, diu, no és l'òrgan competent i, per tant, considera nul·la l'ordre que va dictar. Mentrestant, a tot això, en un míting ahir, per cert, a Barcelona, Santiago Abascal, de Vox, ha dit que vol veure Torra a la presó.
Atreviéndose con todo el descaro a apelar a la vía eslovena, que es una vía violenta, para decir que Torra solo merece ser detenido y que lo único que hay que hacer es garantizarle un juicio justo, pero que lo que merece es la cárcel.
M'encanta que parli algú de vía violenta quan està a favor de dur armes i de tenir armes a casa. Primera aparició de Joaquim Forn des de Soto del Real.
Sí, feia 562 dies que Joaquim Forn no s'adreçava als mitjans de comunicació. Aquest dimecres ha fet la seva primera entrevista després de tot aquest temps. Ho ha fet al Nacional.cat. Ha estat sota les condicions que imposa la Junta Electoral Central per videoconferència des del centre penitenciari, sortejant els obstacles tècnics i amb un funcionari de la presó que decideix tallar-lo quan ja ha passat la mitja hora reglamentària.
Fer votar la gent, complir els mandats del Parlament no és cap delicte, i per tant jo estic convençut de la meva innocència, i per tant estic convençut que el 15 de juny, quan es constitueixin els ajuntaments de tot Catalunya, de l'Estat, jo podré ser l'Ajuntament de Barcelona.
Hem de dir que des de l'Associació de Jutges d'Agora Judicial han manifestat la seva sorpresa davant la priorització de les normes de règim intern d'un centre penitenciari respecte a l'exercici dels drets fonamentals. Això fent referència, doncs, al veto d'Oriol Junqueras d'aquesta setmana en el debat de TV3. Per cert, un tema que en parlarem d'aquí uns instants amb Maria Josep Feliu. Ella és magistrada de la sala 22 de l'Openal de l'Audiència Provincial de Barcelona, també membre d'aquesta associació de jutges. Serà d'aquí uns minuts del programa Primera Hora. Deixa'm dir-te també, Joan, que l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha pronosticat que quan acabi el judici del procés, els presos polítics quedaran en llibertat provisional. Ho va dir ahir en declaracions al Món RAC1. El lletrat també va situar la finalització de la vista oral a la segona setmana de juny.
El candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ernest Maragall, guanyarà les eleccions municipals del 26 de maig a Barcelona, però no aconseguirà l'alcaldia.
Sí, també ho avança el Nacional.cat. Al capdavant hi continuarà la titular actual, Ada Colau, candidat a la reelecció per Barcelona en Comú gràcies als pactes postelectorals. A 12 dies de la celebració dels comicis, hem pogut saber que Maragall és el candidat que rep la millor nota. Treu un 5,41 en una escala de 0 a 10 en l'apartat de coneixement i valoració de polítics locals. El segon més valorat és Jordi Graupera, candidat de Barcelona és capital, i que era el més valorat en aquesta enquesta de feedback del 3 de maig. El tercer que aprova és el cap de llista dels socialistes, Jaume Collboni, i tota la resta de candidats suspenen, inclosa Ada Colau. Els barcelonins continuen dividits sobre quines opcions de pactes postelectorals prefereixen per encarrilar la governabilitat de la capital catalana després de les eleccions del 26 de maig.
I atenció, perquè la Unió Europea ja no és un oasi per als drets fonamentals.
Això segons dues de les principals ONGs del sector a Brussel·les. Drets com la llibertat d'expressió i associació continuen en risc a l'Europa per l'augment de populistes autoritaris, adverteixen des de Human Rights Watch i també des de Liberties de cara a les eleccions europees del pròxim 26 de maig. Segons aquestes organitzacions, l'auge del discurs de l'odi i d'atacs racistes pot impactar en els drets humans.
La Fiscalia vol afegir el delicte d'organització criminal al processament de bona part dels investigats al jutjat 13 de Barcelona per l'organització del referèndum.
En total, per tant, són 28 dels 30 processats. El Ministeri Públic ha enviat un escrit a la titular d'aquest jutjat perquè processi per aquest delicte Antoni Molón, secretari general de Difusió de la Generalitat, com també els responsables de Diplocat, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, i el director comercial de la corporació.
Els sindicats docents criden a fer vaga aquest dijous per revertir les retallades.
Així és, els sindicats docents han cridat avui a aquesta vaga unitària en l'educació pública per revertir aquestes retallades i reclamar, entre altres mesures, la recuperació d'una hora lectiva del professorat. Avui recordem que també hi ha vaga d'un sindicat minoritari dels Ferrocarrils de la Generalitat.
I segueix la crisi a Venezuela perquè el Parlament desafia Maduro i es reuneix malgrat el bloqueig chavista.
La Unió Europea parla de mesures d'intimidació de l'oposició i Amnistia Internacional demana una investigació a l'ONU.
I com es dèiem al sumari, ahir ens n'assabentàvem a darrera hora de la tarda que ha mort el bisbe d'Astorga d'un infart.
Juan Antonio Menéndez portava en el càrrec des de novembre del 2015 i era el responsable de la Comissió contra la Pederàstia de la Conferència Episcopal Espanyola. Cal destacar que Menéndez va ser nomenat Joan president d'aquesta comissió per preparar els materials de treball que va presentar el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Ricardo Blázquez. Això ho va fer a la reunió de cardenals el passat mes de febrer, celebrada al Vaticà per parlar dels casos d'abusos sexuals a menors. També era responsable de la comissió de la Conferència Episcopal Espanyola per aquest fi.
I en plana d'esports, què ens pots dir?
Doncs mira, aquesta lluita entre el Barça i el PSG per Griezmann, Antoine Griezmann ja ha aclarit que l'any que ve no jugarà a l'Atlètic de Madrid, això ho tenim clar, però tot apunta que el seu destí immediat seran doncs, aquests dos equips.
Et faig fer la porra o no?
Depèn del que tu vulguis.
On creus que anirà, Griezmann? Va.
Va, anirà al Paris Saint-Germain.
M'ho apunto, eh?
Vinga. Tant de bo.
Si sortim de casa a aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Primer de tot, Joan, deixa'm fer una menció, i és que el periòdico i l'esport no surten avui als quioscos. Els dos diaris del Grupo Zeta ja no van sortir. De fet, segurament, si són oients fidels a aquesta primera hora, doncs podran escoltar que en aquest repàs de portades fa uns dies que ni al periòdico fem aquest repàs d'aquesta portada. Doncs bé, la raó és la vaga dels 54 treballadors de gràfiques de premsa diària, l'empresa que imprimeix el diari sobre la que recau una expedició de regulació d'ocupació per tancar-la, tal com va exigir Prensa Ibèrica per comprar el grup Zeta. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha autoritzat aquesta transacció en primera fase aquesta mateixa setmana. Per tant, aquesta vaga del periòdico com també del diari Esport. I ara sí, fem aquest repàs habitual a les principals portades dels diaris del País. Comencem amb El País, que titula així: Pedro Sánchez qualifica el no a Iceta de veto al diàleg i també a la convivència. El Punt Avui destaca Iceta tocat. Per Sánchez és un vet a la concòrdia. I Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP votaran avui contra la designació com a senador de Miquel Iceta, i aquesta abstenció per part del Partit Popular i Ciutadans i el PSC podria aportar aquest cas davant del Tribunal Constitucional. El diari Ara, la seva principal pàgina, destaca el cas Iceta, porta al límit la relació entre els socialistes espanyols i Esquerra Republicana, i també destaca avui una entrevista a Manuel Valls, candidat de Ciutadans, amb aquesta coalició a Barcelona. Diu així, en destaquen aquest titular d'aquesta entrevista: el problema de Barcelona no és Vox, sinó que és el separatisme català. I també destaquen la portada d'aquest diari: anar a la universitat encara depèn de la formació i la feina dels pares. Només un de cada 10 estudiants és de classe baixa. I per acabar aquest repàs de portades, La Vanguardia destaca: els estats decideixen fins a on poden arribar els populismes.
2 minuts i arribarem a 8:15 del matí, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fresc o fred a les comarques de l'interior i també amb alguns núvols que aquestes últimes hores han afectat sobretot comarques de Tarragona. Amb el pas de les hores, aquesta nuvolositat s'anirà trencant, però no desapareixerà del tot. A la resta, lluirà el sol i les temperatures diurnes avui estaran al voltant dels 20 graus a la costa i al voltant dels 25 a les comarques de l'interior. De cara a la tarda, augmentaran els núvols a les comarques de Ponent i aniran avançant cap a la resta del país. A última hora del dia, primers plogims a les comarques de Ponent i aquesta propera nit i matinada precipitacions generals a pràcticament tot Catalunya. Demà un dia per agafar el paraigua i també la roba d'abric. Aquella roba que hagueu deixat a l'armari perquè ja heu fet el canvi de roba, doncs l'haureu de tornar a recuperar perquè t'espera un divendres i sobretot un cap de setmana amb temperatures força més baixes. En alguns punts, sobretot a l'interior, aquest descens pot arribar a ser de fins a 10 graus i passar de màximes de 25 a màximes al voltant dels 15 graus. Això de cara a dissabte i diumenge. Dissabte encara amb precipitacions a molts punts a Catalunya, però ja amb obertura de clarianes a les comarques de Ponent. En canvi, a la meitat est, meitat nord, continuarà plovent durant bona part de dissabte, cota de neu al voltant dels 1.800-1.700 metres aproximadament. Per tant, el Pirineu es tornarà a emblanquinar i força. De cara a diumenge, moltes més clarianes, ambient fred a primeres hores del matí, com si fos el mes de març, i de cara a la tarda creixeran més núvols a les comarques del Pirineu, també comarques de Girona, del nord de Barcelona, i diumenge a la tarda es tornarien a repetir els ruixats.
Doncs vinga, abrics fora dels armaris a partir de demà. Gràcies, Jordi. Molta gent que surt cap a la feina a aquesta hora, per tant, important saber quin és l'estat de la xarxa viària del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora informem d'un accident a la 2 a l'altura de Sant Andreu de la Barca que deixa un carril tallat i que provoca cues que arriben als 9 quilòmetres en sentit Lleida. D'altra banda, també s'observen retencions habituals dels accessos de Barcelona. Les ubiquem ara a l'AP7, a Barberà en sentit nord, a la 2 amb aturades entre Pallejà i Cornellà també en sentit sud i a les 58 a Ripollet en sentit Terrassa i des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També destaquem ara la forta densitat a l'enllaç amb el nus de la Trinitat. Retencions també a aquesta hora del matí a la B23 en els dos sentits de la marxa i, com és habitual, per entrar a Barcelona a través de la Diagonal i problemes per accedir a la capital catalana, a les 31 per Badalona i pel Prat de Llobregat i a les 32 també per Sant Boi. Ja per acabar, i pel que fa a les dues rondes, retencions que es formen en els dos sentits de la marxa de manera més habitual, tot i que afecten sobretot el sentit Llobregat. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
16 minuts que passen de les 8. Gràcies, Bernat. Segueix un dia més de vagues als ferrocarrils de la Generalitat des de Transmet Rosavis. Molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir els usuaris de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia de ferrocarrils de la Generalitat que el sindicat SEMAF ha convocat vaga de dilluns a divendres i també el 20 i el 27 de maig. La primera aturada parcial d'avui és ara mateix de 7 a 9 del matí els mínims, 50% del servei metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya circulen, però amb normalitat, sense incidències destacables. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs obrim un dia més plana del comentari d'actualitat per entrar a la sala del Tribunal Suprem. Con la venia, Mercè Raga, què tal?
Li hauríem de dir també con la venia, Maria Josep Feliu.
Doncs som-hi.
Vinga. Magistrada de... Bon dia. Magistrada de la secció 22 de lo penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i també membre d'Agora Judicial. Com estem? Molt bon dia, magistrada.
Molt bon dia. Molt bé, molt bé.
Si ens ho permet, primer de tot, ens agradaria destacar doncs, aquests tuits des d'Agora Judicial. D'una banda, doncs, mostràveu aquesta setmana la vostra sorpresa, no?, davant la priorització de les normes de règim intern d'un centre penitenciari respecte a l'exercici dels drets fonamentals.
Sí, és clar, és que d'entrada va semblar que es donaria l'autorització perquè es fes la, bueno, la participació en videoconferència, no?, en el debat per part del senyor Junqueras, i després la presó va semblar que no li anava bé pels horaris, i al final la Junta Electoral no l'autoritza, però és que els arguments de la Junta Electoral no són arguments de fons per no autoritzar, perquè bé, de fet és que no n'hi ha, sinó logístic, diguem-ho així, no? És com una mica dir, bueno, és que l'horari de la presó no ens va bé fer una videoconferència a les 10 de la nit. Aviam, això són qüestions que realment transcendeixen de tot el que una persona pot entendre. No és un dret fonamental participar. Bueno, una persona que es presenta en unes eleccions participar en un debat i, a més, és un dret fonamental que la gent el pugui escoltar i això, posar-ho enfront a un règim intern, a un reglament de règim intern d'una presó, perquè logísticament no els hi va bé, vull dir, ens va semblar realment greu. Però, bueno, sembla que no ha sorprès tant. A nosaltres ens ha sorprès molt i a molta gent no li ha sorprès tant.
Crida l'atenció.
Sí.
Magistrada, un altre tuit que també destacàveu des d'Àgora Judicial és que l'exercici de la funció jurisdiccional s'ha de realitzar de manera imparcial i en ple respecte i consideració a tots els ciutadans. Sí. Amb clara referència, podria ser aquestes actuacions de Manuel Marchena aquesta setmana al judici del procés?
Sí, sí. Aviam, és un tuit general, però és evident que és el moment en el que es fa té una referència o va referit a alguna cosa, no? La veritat és que no sé si el nerviosisme s'ha incrementat molt a la pròpia sala del Tribunal Suprem, pels motius els desconec, però la realitat és que l'actuació ha sigut com molt autoritària, una actuació... hem de tenir en compte que quan els testimonis van a declarar davant d'un tribunal, i més a demanda del Tribunal Suprem, el lloc, l'escenificació que hi ha, doncs les persones acostumen a anar una mica, per dir-ho suaument, cohibides, no? Si a sobre d'una persona que va cohibida, a sobre el tracte que rep és d'aquest, o sigui, d'aquest calibre d'autoritat, amb una persona pràcticament li va dir que si no declarava en castellà ja podia marxar i assumir les conseqüències, no? Amb un testimoni dir-li que haurà d'assumir les conseqüències penals, si és necessari, i vull dir, trobo que ens va semblar que excedia una mica del que corresponia a una sala de vistes. Jo porto molts anys i no ho he vist mai.
No ho he vist mai. I aquest, no. Aquesta pica baralla que van tenir també aquesta setmana entre Marchena i l'advocat de Jordi Cuixart, no? Benet Salillas, amb aquestes preguntes, no? Que per la part de l'advocat de Cuixart va dir millor ja no pregunto més, no? I Marchena doncs, li va replicar, millor que sigui així. Sobre aquestes, aquesta
millor
actuació...
Millor així li va dir, sí. Sí, jo no? Crec que és un comentari absolutament desafortunat.
Sí? Com ho valoren? Perquè fins i tot algunes veus han dit que per poc menys des del Tribunal Europeu de Drets Humans es va anul·lar, per exemple, la condemna contra Otegi.
Exactament, sí. Sí, sí, és un exemple molt clar. Em sembla que el comentari que hi va venir a la sala, i només va ser un, quan es va jutjar Otegi, era algo així com ja me lo esperava, o algo així, no? Uh-huh. Una cosa semblant, o ja me lo esperava de vostè, no sé, em sembla que la presidenta del tribunal va dir algo així, no? Bueno, doncs no és massa diferent, però és que tampoc ja no és el primer. Fer valoracions de com actuen les defenses, crec que això no li correspon a un tribunal. I amb la Marina, i amb la lletrada sí. també, ja li va dir un dia que portava malament la seva defensa. No me'n recordo les paraules exactes que va dir.
Sí, l'estratègia, exacte.
Uh-huh. Sí, que la seva... Que erra en l'estratègia de defensa, li va dir. Uh-huh. Que estava errant en castellà. Bueno, vull dir, jo crec que un tribunal, en cap cas, no correspon valorar l'estratègia. Si vol fer alguna valoració, ja la faran la sentència. Però tampoc a la sentència has de valorar l'estratègia de la defensa. Vull dir, cada defensa porta la seva estratègia, uh-huh. I, per tant, l'has de respectar absolutament, absolutament, perquè és el seu dret de defensa. Per tant, tu pots pensar que és més encertada o menys, però des de l'OF fer valoracions a la sala sobre aquesta estratègia em sembla totalment inadequat.
Quim, avui estem parlant amb Maria Josep Feliu, ella és magistrada de la secció 22 de la sala penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Àgora Judicial, per tant, pot parlar en coneixement de causa. Quin és el to habitual que es fa servir en aquesta relació entre el magistrat i el testimoni? Perquè aquesta setmana també hem pogut escoltar, per exemple, la filòsofa Marina Garcés amb aquest to que bé, no acabava de sonar gaire bé. És habitual?
No, ho és gens habitual. Aviam, és que aquí el problema està en que el tribunal, el president del tribunal, entén que les preguntes que es fan no es corresponen o que el testimoni contesta més del que li estan demanant o que fa una valoració. És inevitable. Aviam, el que no es pot fer una pregunta sobre valoracions, no sobre fets. Però és inevitable que el testimoni, quan et contesta una pregunta, doni la seva opinió, perquè és que ell ho ha vist, però ell ho ha vist amb els seus ulls. I quan ho veu una persona amb els seus ulls, a part de veure pròpiament el fet, normalment ells també fan una expressió de si els ha sorprès, de si és al·lucinant o de si és desastrós o si és no sé què. O sigui, mai es poden evitar aquestes valoracions. Mm. Si el testimoni continua fent valoracions durant molta estona, doncs arriba un moment que diu, miri, no, vostè està aquí per explicar-nos fets, no per explicar valoracions. ¿Vale? Però no, en cap cas, talles un testimoni per una simple expressió,
que ell fa.
Clar, i també cridava l'atenció, no sé vostè com ho valora, que justament fa unes setmanes escoltàvem el testimoni de la secretària judicial del jutjat 13, en què també doncs, ella va començar, diguéssim, a explicar que sentia miedo i, per tant, eren, diguéssim, uns adjectius totalment subjectius.
I en aquell moment li va deixar fer perfectament.
Correcte.
Però no només a la secretària. Vull dir, hi ha hagut molts testimonis que han declarat en aquest judici que han fet valoracions personals de del que estaven veient en aquell moment, a part de dir el que veien. I se'ls ha deixat fer sense cap tipus de problema, ni de tallar-los, ni de res en absolut. Uh-huh. I fins i tot hi ha hagut preguntes que eren molt justes en aquest tema de valoracions. No sé si ara tenim molta pressa o no sé, la veritat és que jo crec que, bueno, també una mica en el tuit es diu, no?, que vull dir que hem de mirar, un tribunal ha de mirar de, que, bueno, de respectar una igualtat entre les parts a l'acte del judici.
Correcte.
I no sé, no s'acaba de veure ben bé que ara les defenses, amb els seus testimonis, puguin preguntar i menys després fer unes manifestacions públiques com les que ha fet el tribunal, que aquestes em semblen absolutament desafortunades i que no tenen cap, que no corresponen per res.
Hi ha hagut un cert malestar, no?, aquesta setmana, des de part del tribunal, deien que hi havia un cert malestar també amb alguns advocats de les defenses. És habitual,
sí,
també,
bueno,
que es doni...
Sí, a més cita tres advocats, o citen, bueno, advocats d'algunes defenses. Vull dir, un tribunal no pot fer això, o sigui, perquè dona una mica una sensació de que l'advocat es pot sentir fins a cert punt coartat en la seva llibertat de defensa, espero que no s'hi sentin, no? Mm. Però davant d'aquestes manifestacions del tribunal, que ja dic, jo no les havia sentit mai, que un tribunal fes valoracions sobre les actuacions que estan tenint les defenses o si se senten més o menys molestos per les preguntes. El president del tribunal dirigeix el judici com bonament pot, i sap, però res més, i a partir d'aquí fas el que pots i portes el judici, però valorar en la meitat del judici, o no sé, a la part que estem pel judici, i quan encara falten molts dies d'actuacions, que ja dic que no corresponen, crec, ni ara, ni al final, ni a la sentència, ni enlloc, perquè no estem aquí per valorar com actua la defensa.
Estem
aquí
parlant
per valorar uns fets, si són delicte o no són delicte. Aquesta és la funció d'un tribunal, però no fer valoracions sobre les defenses.
Estem parlant amb Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 de lo penal de l'Audiència Provincial de Barcelona. Justament d'aquestes declaracions m'agradaria preguntar-li dues preguntes més, i ja la deixem, que és tot un luxe tenir-la amb nosaltres. Aquestes declaracions, aquestes entrevistes que estan concedint aquests dies, doncs, a part de les defenses, a mitjans de comunicació, com poden arribar a afectar a les decisions d'un jutge, d'un magistrat, enmig d'una causa oberta?
Jo crec que no li haurien d'afectar per res. Vull dir, els advocats contesten als mitjans de comunicació les preguntes que els fan, el judici és públic, tothom ho veu. Vull dir, no diuen res que no sigui el que ella passa o les seves opinions sobre un fet determinat, però no, jo crec que no li han d'afectar absolutament amb res.
Ahir mateix, sí.
Potser es posen més nerviosos, però a part d'això, no sé, jo crec que el nerviosisme no ve d'aquí, per això. No ve de que els advocats vagin declaracions, ni...
ni que facin pronòstics.
No, perquè és que pronòstics, vull dir... En aquest cas és un judici mediàtic, però si ens fixem, les televisions públiques normalment, bueno, a part de TV3 que en parla, les altres en parlen molt poc. I aleshores, vull dir, no es fan pronòstics, però quantes vegades s'estan fent judicis de fets greus que no tenen res a veure amb la política i s'estan fent pronòstics i programes de televisió sobre el judici sencer? Que perquè debateixen allà 5 o 6 persones sobre el judici, sobre els fets i sobre no sé què, i ho fan, no? Vull dir, i el tribunal continua fent el judici i no passa res.
Magistrada, no? Sí, ja per acabar, una pregunta més. Aquestes desfilades que estem veient de testimonis, fins a quin punt poden aportar beneficis o no a la causa?
Bueno, són els testimonis que declaren el que va passar. En un judici doncs, hi ha els testimonis de les acusacions, normalment, i de les defenses. I en aquest cas, clar, el problema és que veiem unes grans diferències entre el que manifesten uns testimonis de l'acusació, que són normalment els policies o la secretària judicial, però bueno, la secretària judicial, la seva manifestació va ser molt concreta de dintre la Conselleria d'Economia, no? Però, vull dir, i els testimonis que estan declarant ara, que estan explicant altres coses, i sobretot els que han vingut a declarar sobre llocs on no va anar la policia i que es van fer, que es va fer, bueno, es van fer les votacions normals i que, bueno, que amb una actitud festiva i tot això, clar, aquí es veu una sèrie de contradiccions, però, bueno, on, com la valorarà el tribunal? Aquesta sí que és la feina del tribunal, és valorar això. Veure què és el que hi ha, bueno, els hi queden veure els vídeos, no? Llavors, potser amb els vídeos veurem, es podrà veure, malament, perquè es havia d'haver fet en el seu moment, quins testimonis són els que... o a quina versió apoyen els vídeos. Si apoyen la versió d'uns testimonis o d'uns altres, perquè al final els vídeos és una mica el que expliquen els testimonis. No?
Sí, correcte. Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 de la Sala Penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Àgora Judicial. Moltíssimes gràcies. Una setmana més.
Gràcies, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Cuidis moltíssim, bon dia.
Gràcies, Mercè. Per cert, notícia d'última hora, ens acabem d'assabentar fa un minutet, ha estat detingut un dels que va ser cap d'ETA, Josu Ternera.
Així és, segons informa el diari Oponés, ha estat detingut aquest mateix dijous als Alps francesos en una operació conjunta entre França i Espanya. Per tant, ha estat detingut a França l'ex-cap polític d'ETA, Josu Ternera. Per tant, aquesta informació, Joan, intentarem ampliar-la el més aviat possible.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I també per començar el dia, ja ho saben, quan passa gairebé un minut de 8:45 del matí, bona música, un dels grans de casa nostra, Joan Dausà, La Gran Eufòria.
Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
A primera hora, a Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i gairebé 35 minuts, hora de saber a qui li felicitem avui el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem Sant Ubal i Sant Honorat, Honorat bisbe, patró dels flequers i dels forners, el qual, diu la tradició popular catalana, que situa la seva presència en dos indrets, com a pelegrí, a Sant Jaume de Galícia, passant per Salardú, a la Vall d'Aran, o a Barcelona, on van posar la seva imatge a la primera font pública de la ciutat medieval, al carrer de Sant Honorat, a tocar la plaça de Sant Jaume. I Honorata s'anomena una de les campanes de la catedral. Agafem també avui el santoral per mirar què és Sant Joan Nepomucé. Prevere a Praga, màrtir per conservar el secret de confessió, i a més tenim Sant Simó Estoc, igualment prevere, en aquest cas carmelità, i acabarem aquest curs santoral del dia d'avui en Santa Margarida de Cortona, religiosa terciària franciscana.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I de vegades la ràdio té aquestes coses de la màgia que els oients, gràcies a vosaltres, ens ajudeu a fer ràdio. Ens ha trucat un oient i ens deia no, que avui no és Santa Gemma de Galgani, com has dit a primera hora a començar el programa, Joan, que Santa Gemma de Galgani va ser dimarts, perquè la van canviar de dia en el calendari. Doncs sí, tota la raó, Santa Gemma de Galgani va ser dimarts i avui eren tots aquests sants que ens explicava en Joan Pallarès. Ara sí, obrim l'agenda i obrim l'agenda amb aquest acte de lliurament de les creus de Sant Jordi a les 7 de la tarda. L'entrega d'enguany ha estat marcada per les polèmiques declaracions de Núria de Gispert que la van portar a renunciar a la distinció.
Doncs hi estarem molt pendents, Joan, d'aquest acte, aquest lliurament de les creus de Sant Jordi a la Generalitat. I si et sembla, marxem cap a Tarragona?
Som-hi.
Doncs vinga, perquè a 2:15 del matí hi ha la taula rodona, escola i espiritualitat. S'emmarca aquesta xerrada dintre del cicle de taula rodona sobre diàleg interreligiós. És aquesta sessió sobre l'escola i l'espiritualitat i participaran, entre d'altres, Oriol Amorós, ell és secretari d'Igualtat, Migració i Ciutadania de la Generalitat, Francesc Graner, director del màster en espiritualitat transcultural de l'Institut de Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer, Ruth Giordano, pastora auxiliar de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, i Sílvia Montserrate, coordinadora de la Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Recordeu, avui a 2:15 a la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, que es troba al carrer de Sant Pau, número 2.
I a les 7 de la tarda comença la trobada Victòria Molins, reconeixent Munier 2019.
L'Institut Manuel Munier de Catalunya i la Facultat de Filosofia també de Catalunya han atorgat el reconeixement a aquesta xerrada. Per tant, estarem molt i molt pendents.
I anem a les xarxes. A les xarxes, que s'hi cou, que hi bull aquesta hora.
Mira, us volem destacar aquesta iniciativa solidària de convertir samarretes de futbolistes d'èlit en bats per nens hospitalitzats. Us ho expliquem. La revista Panenka ha posat una campanya que ha remogut els sentiments de tothom que l'ha pogut conèixer. Es tracta de Les Bates Más Fuertes, un projecte que converteix les samarretes dels futbolistes d'èlit en bates pels nens hospitalitzats. La idea és que els nens, portant la bata del seu ídol, se sentin doncs, més forts i tinguin més ànim per lluitar contra la malaltia. La iniciativa sorgeix d'un col·lectiu de creadors que van fer arribar aquesta idea a la revista esportiva i en una primera fase doncs, van portar unes samarretes a un taller de confecció i les van facilitar a un hospital de Madrid. L'acollida, Joan, no va poder ser millor.
Déu-n'hi-do, una gran iniciativa. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem amb Jesús Bastante, redactor en cap de Religió Digital.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three,
el país de la grandiositat natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Doncs ahir, ben entrada la tarda, ens n'assabentàvem, malauradament, del traspàs de qui va ser, a partir del 2015, bisbe d'Astorga, Monsenyor Juan Antonio Menéndez. Per parlar sobre la seva figura, sobre el seu llegat, ens acompanya aquesta hora, aquest matí, Jesús Bastante. Ell és redactor en cap de Religió Digital. Jesús Bastante, què tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Quién era Juan Antonio Menéndez antes de ser obispo?
Pues Juan Antonio Menéndez es un sacerdote de la diócesis de Oviedo, que acabó siendo, fue uno de los primeros nombramientos del Papa Francisco como obispo en España, y un hombre que destacó desde el principio por su buen hacer y en la conferencia episcopal por su papel al frente de la Comisión Episcopal de Migraciones. Uh-huh. Estuvieron a puntito de alcanzar un acuerdo con el anterior gobierno para la creación de los corredores humanitarios en España, como se ha hecho en otros países, como en Francia, en Italia o en Andorra, pero al final no pudo ser. Y bueno, mucho más conocido en los últimos meses por su nombramiento al frente de la mal llamada Comisión Antipederastia de la Conferencia Episcopal Española.
Uh-huh. Señor Monseñor Menéndez tocaba muchos temas de actualidad, por ejemplo, como bien nos decía, las migraciones dentro de la Conferencia Episcopal. ¿Cuál era su trabajo?
Bueno, la Conferencia Episcopal es un órgano, como ya sabemos, de coordinación de las diócesis. Su papel era, pues, un poco el enlace en las negociaciones con las distintas administraciones y, bueno, y también, pues, afrontar y confrontar con el resto de los obispos cuál era el drama y el reto de las migraciones en estrecha unión con las instituciones de Iglesia que trabajan con las personas migrantes, pues Cáritas, el Servicio Jesuita de Refugiados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En ese sentido, dio junto con José Luis Pinilla, que es el histórico secretario de la Comisión, un salto de calidad, y la Iglesia alzó su voz para defender los derechos de las personas migradas y de las refugiadas. Porque no hay que olvidar que en este periodo, pues lamentablemente hemos asistido a un incremento de las personas que se ven obligadas a abandonar su país por causa de la guerra y de otras sin razones. Y ahí, pues Juan Antonio pues tuvo un papel bastante destacado.
Como bien nos decía, además, y lo decíamos aquí ahora, tocaba muchísimos temas de actualidad, pero también hay que destacar que Monseñor Menéndez fue nombrado presidente de una comisión para preparar los materiales de trabajo que luego se presentaron, presentó de hecho el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Española Episcopal, a la reunión de cardenales del Vaticano, sobre el tema de los abusos sexuales.
Bueno, lo cierto es que la comisión nació con una idea y luego acabó convirtiéndose en otra, porque lo que había pedido el Papa en realidad era pues una comisión no solo técnica, que es lo que se convirtió la española, sino una comisión en la que se escuchara, se diera la voz a las víctimas y que las víctimas participaran en la resolución de problemas. Sí que es cierto que esa comisión pues trazó un marco teórico interesante que ha servido o que va a servir, porque todavía no ha sido publicado, para que si el Papa da el placer, la conferencia episcopal sea la primera conferencia episcopal del mundo que tenga capacidad coercitiva, por así decirlo, con el resto de obispados y congregaciones del país para hacer cumplir las normas. Porque, insisto, la conferencia episcopal es un órgano colegial de coordinación, pero cada obispo en su diócesis es el máximo responsable. Lo que ha pedido esa comisión a la Santa Sede es poder... bueno, le ha enviado un protocolo de actuación con normas y demás y pedir permiso a la Santa Sede para que convierta a la Conferencia Episcopal y, en este caso, a la comisión que presidía Juan Antonio Menéndez para poder ser una suerte de, no de tribunal, pero sí de organismo que obligara a hacer cumplir las normas antipederastias a diócesis, congregaciones y demás. Hasta la fecha, pues es lo que digo, cualquier conferencia episcopal no tiene capacidad coercitiva, es un órgano colegial y coordinador.
Como bien nos decía, señor Bastante, Juan Antonio Menéndez fue uno de los primeros obispos nombrados por el Papa Francisco. ¿Cuál era su relación con el Papa Francisco y, sobre todo, creía en esa renovación de la Iglesia en la que cree también el Papa Francisco? ¿Eran de la misma línea?
Sí, en ese sentido eran de la misma línea. El gran problema de Monseñor Menéndez fue que al final todos le recordaremos por el drama de la pederastia y cómo pues algunos casos que se dieron en su diócesis antes de que él fuera obispo pues tal vez no se trataron de la mejor manera, el caso de la Bañeza o etcétera, etcétera, que bueno, en el que él pues actuó de la manera que creía conveniente, pero con los criterios anteriores a la nueva normativa pues resultó complicado y muchas víctimas no lo entendieron con bastante razón. Y a eso es el... Bueno, lamentablemente no es el día para hablar de ello, claro, pero sí que es cierto que hubo algunas cosas que las víctimas creían haber obtenido por parte del obispado que no se dieron. Y así lo dijeron. Bueno, no fue una relación especialmente fluida. Pero es un tema demasiado complicado el de la pederastia, y más en este momento, hablando de Juan Antonio, sí.
Como decíamos, señor Menéndez, eran muchísimas más cosas. De hecho, el alcalde de Astorga, Arsenio García, ha señalado que ha sido una gran tragedia para el municipio, puesto que era muy querido por toda la diócesis y muy cercano, ¿eh? ¿Era así?
Sí, era un hombre muy, muy cercano, muy activo, muy preocupado por las cosas que en una diócesis pequeña como es Astorga, que además no coincide territorialmente con ninguna provincia, de hecho coincide en los límites geográficos con dos comunidades autónomas, con Castilla y León y con Galicia, pues era una persona que simbolizaba, pues simbolizaba un poco lo que ese pueblo, esa diócesis, pues necesitaba, por los pequeños, un obispo muy cercano, y eso es así. Juan Antonio fue siempre un obispo muy cercano, un sacerdote muy cercano, y siendo obispo también lo siguió siendo. Todos en Astorga, de hecho, las primeras reacciones, incluso antes que las episcopales, al conocerse el fallecimiento, fueron de los institutos, de las asociaciones, de los clubes de fútbol de la ciudad, que recordemos que no es una ciudad grande como puede ser Barcelona o Madrid, sino bastante más pequeña. Y ahí todos se conocen y todos le apreciaban.
Por lo tanto, muy ligado a la vida social de Astorga. Si tuviéramos que quedarnos con algo, con una cosa que se tuviera que destacar de Juan Antonio Menéndez, ¿cuál sería su legado a la Iglesia?
Claro, como os comentaba, lo más complicado de la vida y del ministerio de Monseñor Menéndez ha sido
el final, su tratamiento de la cuestión de la pederastia. Era un tema muy delicado y los obispos eligieron a una persona que es cierto que en lo técnico y en lo metodológico lo hizo muy bien, y creo que en el futuro se podrán ver esos frutos, pero tal vez falló un poco la conexión en lo humano con las víctimas y esa sensación de las víctimas de que tenían que volver a explicar todo por lo que habían pasado y encontrarse no con toda la receptividad que esperaban. Después, yo creo que es un hombre que fue muy querido entre sus hermanos en el episcopado, que deja huella en el trabajo con los inmigrantes y refugiados y en la diócesis, que yo creo que tardará en encontrar un obispo, esperemos que no mucho, similar al de Juan Antonio Menéndez.
Jesús Bastante, redactor en cap de Religión Digital, muchísimas gracias por atendernos una mañana como esta y recordar la figura de Monseñor Juan Antonio Menéndez hoy en Radio Estel. Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, hasta luego.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Fire! 11 minuts i arribarem a les 9 del matí. Mercè Raga, quines promocions ens portes de la nostra plana web?
Doncs mira, especialment aquesta per tu, Joan, perquè sé que t'agrada el jazz, que ets un fanàtic de la fórmula jazz.
I tant.
I per aquest motiu us recordem doncs, que Ràdio Estel et convida a gaudir del millor jazz a la nova Jazz Cava de Terrassa. Et convidem a una sèrie de concerts de la programació estable. Si entres a www.radioestel.cat, allà veuràs els concerts doncs, que tens disponibilitat amb normalment 3 entrades dobles per cadascun dels concerts que estan detallats.
Déu-n'hi-do.
Entre d'altres, mira, et destaquem aquest de demà mateix. Uh-huh. Jaime Marqués estarà a la nova Jazz Cava de Terrassa. Actuarà a 11:15 de la nit. Que tens ganes d'anar i d'escoltar bon jazz per acabar la setmana? Doncs vinga, entra a www.radioestel.cat.
Nosaltres anem a publicitat i de seguida en aquest estudi Carme Munté.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Si et vas perdre aquest moment...
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest?
Anuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam.
Escolta els divendres. A partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Cada dijous, Carme Munté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
Deixeu-m'ho dir-ho, que m'agrada dir-ho així. Si ho diu la Ràdio Estel, la veu de Ràdio Estel, ara sí, és que sí, Carme Munté és aquí a l'estudi.
Es confirma.
Es confirma. Queda confirmadíssim.
Realitat, és una realitat, això.
Cap de redacció de Catalunya, Cristiana,
bon dia, bon
quines
dia.
Novetats ens portes al setmanari?
Doncs mira, una novetat que realment doncs, n'hem parlat molt, però doncs, el Catalunya Cristiana és aquesta setmana quan podem recollir aquesta entrevista a Joan Planelles, capellà de Girona, nomenat recentment nou arquebisbe de Tarragona. Cal dir que sol ser habitual que la Santa Seu faci públics els nomenaments doncs, els divendres al migdia, i en aquest cas ens va sorprendre tots que fos el dissabte. Vam haver de córrer una mica, oi que sí? L'endemà mateix, el company Ignasi Miranda de Radio Estel el va entrevistar i així explicava doncs, Planelles com va rebre aquesta notícia del nomenament.
Mira, un cert neguit vaig tenir, perquè va ser per mi una gran sorpresa, que no m'ho esperava, però també acaro el tema amb una gran confiança amb l'esperit i també amb l'Església, amb el poble sant de Déu, i també doncs, amb l'ajut dels preveres, dels diaques, dels religiosos i religioses, dels laics i laiques.
Quatre dades, nascut a Girona l'any 1955, Joan Planelles és rector de diverses parròquies de l'Empordà. És un teòleg reconegut, especialista en el Concili Vaticà II. De fet, un dels seus llibres es diu així, L'Església dels Pobres en el Concili Vaticà II.
El que ha de fer l'Església és anunciar l'Evangeli, deixar-se històries i aquest retorn a l'Evangeli. El Concili Vaticà II va ser això, un preguntar-se a l'Església, què dius de tu mateixa? I el que dius de tu mateixa doncs, és retornar cap a Crist, retornar cap a l'Evangeli. Aquesta és la novetat que tenim a aportar. I això s'ha de fer amb una actitud propositiva, d'oberta, de diàleg. L'Evangeli ni es posposa ni s'imposa, sinó que es proposa.
Com dèiem, en Planelles és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, una responsabilitat que li ha permès conèixer la riquesa i diversitat de les diòcesis catalanes. Un coneixement que li anirà molt bé ara, que a més haurà d'assumir el càrrec de president de la Conferència Episcopal Tarraconense.
Una de les fites, un dels objectius de la seu metropolitana és fer aquest treball no, de conjunt de les esglésies amb seu a Catalunya. Certament que l'experiència de la facultat aquests anys, la facultat integrada ara en l'Ateneu Sant Pacià, des del 2015, doncs això hi pot ajudar, perquè de fet des de la facultat, des de l'Ateneu, estem fent un treball conjunt de les diverses esglésies i tenim allà, entre altres, els seminaristes de totes les esglésies.
Al llarg d'aquesta entrevista, que podeu llegir aquesta setmana al Catalunya Cristiana, el company Ignasi Miranda també li pregunta doncs, sobre la qüestió de si cal o no que els bisbes siguin catalans els que vagin a les diòcesis catalanes.
Estimem la terra, no?, i també volem per aquesta terra, doncs mira, aquesta terra que té una cultura, que té una llengua, que té un tarannà propi, doncs que tot això es tingui present i es valori, i que els bisbes doncs, estiguin impregnats d'aquesta cultura, d'aquesta llengua, d'aquesta realitat, no? Això ens sembla que és positiu pel nostre poble. Per tant, i sempre sent el bisbe de tots, el bisbe de tots.
D'aquí aquest títol que veiem a la portada, no? Lluitaré per ser bisbe de tothom. Aquest és el missatge que hem volgut destacar doncs, a la portada de l'entrevista amb Joan Planelles.
Interessantíssima, eh?
Que, de fet, al llarg de les diferents entrevistes que ha anat oferint, hem vist que tothom li pregunta, evidentment, també sobre la qüestió de Catalunya.
Exacte.
I ell realment, amb el que comenta, amb el que manifesta, doncs es mostra totalment d'acord amb el que s'han referit els bisbes catalans al llarg dels diferents documents que han fet.
D'una banda, hem de manifestar el nostre profund amor pel país i posar-nos al seu servei, no perquè sentim l'urgència d'anunciar-hi la persona de Jesucrist i del seu regne. Després cal reconèixer la personalitat i els trets, com han dit els nostres bisbes, no? Reconèixer la personalitat i els trets nacionals propis de Catalunya, en el sentit genuí del terme, no? De l'expressió. Ara, una vegada dit això, després hem de recordar allò que ens diu el Concili Vaticà II a la Constitució Pastoral, Gaudium et Spes, o sigui, de l'Església en el món, quan diu l'Església no s'identifica amb cap opció política concreta.
I Joan, dues dates que cal que ens anotem bé al calendari. D'una banda, l'ordenació episcopal i presa de possessió de Planelles com a arquebisbe de Tarragona serà el 8 de juny, a les 11 del matí, a la Catedral de Tarragona, i es podrà seguir també en directe per Radio Estel, aquesta missa. I també cal dir que el dissabte anterior, l'1 de juny, serà la missa de comiat del fins ara arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Recordem que va renunciar al càrrec el 8 de febrer passat en haver complert els 75 anys, tal com preveu el Codi de Dret Canònic. I una última recomanació sobre aquesta qüestió, també doncs, llegir un article que ens ha escrit l'Armand Puig, biblista, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i predecessor, de fet, de Planelles com a degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. També, si voleu, continuar aprofundint i coneixent el nou arquebisbe de Tarragona.
I tant, més coses.
Doncs vinga, aquesta setmana us convidem a reflexionar sobre la conversió ecològica que demana l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Segons explica Pablo Martínez de Anguita, director de l'Institut Laudato Si, cal més consciència sobre els efectes devastadors del canvi climàtic.
Los tiempos de la Tierra son diferentes a los tiempos humanos y a los tiempos de la economía. En economía uno planifica a lo sumo a 30, 40 años, y aquí estamos hablando de cambios para muchos siglos y que todavía no se perciben con la suficiente intensidad como para que uno los valore en su día a día, ¿no? Desgraciadamente suena casi como una amenaza fantasma para la mayor parte de la población.
Aquí escoltàvem la companya Rosa Maria Jané, que és l'autora d'aquest reportatge, que bé, es corrobora que ella l'estava entrevistant. Escolta, el títol de la portada hem volgut posar Mare Terra i Germana Humanitat perquè els efectes del canvi climàtic tenen un impacte més gran entre les comunitats més pobres. Paradoxalment, els que viuen a les zones del planeta amb més riquesa en recursos naturals avui són els més empobrits, esclavitzats i assassinats mentre la seva terra és saquejada.
Tienen la enorme suerte de vivir pegadas a una naturaleza que a veces se les está quitando. Entonces, como occidentales, lo primero que tenemos que hacer es defender sus derechos, defensa a sus tierras ancestrales. Tenemos casos de empresas españolas que han llegado y en convivencia con los gobiernos de algunos países de Latinoamérica, pues han expulsado a miles de indígenas. Estamos pensando en la región del Biobío, en Chile, los mapuches se han quedado sin tierras para hacer empresas.
Doncs tot plegat que ho podreu trobar a Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Carme Munté, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat i després...